Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La mascareta ja és obligatòria, ho has de, quan has d'anar a l'hospital o també al teu centre d'atenció primària, i és que la incidència de la grip molt superior a la d'anys enrere, la insuficient cobertura vacunal de la Covid-19 en persones majors i també la falta de personal, una cosa crònica en el sistema, però que aquests dies s'ha agreujat perquè la meitat de les plantilles han estat de vacances, estan sent la tempesta perfecta en els serveis d'urgències, d'hospitals i també centres de salut de Catalunya. A l'augment de la grip s'ha sumat aquesta última setmana un repunt de la Covid, segons recullen les últimes dades epidemiològiques de la Conselleria de Salut. Les urgències, tant d'hospitals com de centres de salut, estan molt saturades i en alguns casos, com el Consorci Sanitari de Terrassa o el Broge de Sant Joan d'Espí, està arribant a alguns punts de col·lapse. El pic actual de grip se situa en 153 casos per 100.000 habitants, més que l'any passat, però menys que abans de la pandèmia, quan la xifra rondava els 350-400 casos. Els hospitals estan vivint molta saturació en les seves urgències, amb una majoria de pacients que principalment acudeixen a urgències per grip i Covid i que tenen més de 70 anys i altres patologies que es poden dir també de risc. Si els hospitals estan a tope, la primària està sofrint el mateix. Més grip i més virus respiratori en genera, és a dir, la tempesta perfecta de la que parlava fa un moment. I les plantilles o estan fent vacances o estan també malaltes amb una conselleria de salut que ha tornat a quedar en evidència i desbordada també amb una vaga d'infermeres enquistada que dura ja des del passat dia 12 de desembre. Però no vull ni pensar que estaríem escoltant o llegint hores d'ara si aquesta manca de previsió i de reacció de salut hagués passat, per exemple, a la Comunitat de Madrid. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto. Repassem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
L'actualitat d'aquest matí de dilluns té aquestes notícies.
Comencem explicant que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 31 anys com a presumpte autor de la mort de la seva exparella el passat 29 de desembre a Barcelona. La policia va localitzar el cos sense vida d'una dona de 38 anys en un domicili del carrer Navas de Tolosa al districte de Sant Martí de Barcelona. El cas, però, continua sota secret d'actuacions. I la Fiscalia ha mantingut aquest dilluns la petició de 5 anys i 7 mesos de presó per un jove per presumpte llançar una ampolla de vidre contra la policia en el desallotjament de les festes de Sants de Barcelona l'agost del 2021. El jove acusat ha negat els fets i ha assegurat que va ser identificat, tot i no fer res. I expliquem també que la Unió Sindical Obrera USO ha amenaçat de convocar noves jornades de vaga dels empleats de terra del grup Iberia davant del que considera una postura immobilista de la companyia. La protesta dels treballadors de terra de la companyia ja porta 3 dies amb un seguiment del 20%. I hem sabut també que la diputada de Junts, Cristina Casol, va denunciar el seu grup parlamentari el novembre. El Parlament va activar el protocol i una empresa externa investiga el cas per presumpte assetjament per raó de gènere. Acabem avui, però, explicant que l'Ajuntament de Barcelona ha posat a disposició de la ciutadania un total de 227 punts repartits en els 10 districtes de la ciutat per la recollida dels tradicionals arbres de Nadal i branques ornamentals fins al 17 de gener. L'objectiu és així evitar abandonaments incívics a l'espai públic i al mateix temps aprofitar un recurs natural per la millora del manteniment dels espais enjardinats de la ciutat.
Gràcies, Mar. Notícies d'una jornada d'un dilluns, en una setmana en què esperem canvi, sobretot a partir de dimecres i dijous. Avui, però, és un dia de cel serè, temperatures baixes, ambient d'hivern. Dimecres s'espera una situació de pluja general i a la costa i a la cota de neu també es mourà molt baix, entre els 700 i els 1.000 metres. A les comarques de Girona i de Barcelona es podria acumular també molta més aigua que no pas a les de Lleida i també les comarques de Tarragona. Sàpiguem hores d'ara com està la situació a les carreteres amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment el trànsit a aquesta hora encara es manté força estable, sense massa complicacions, si més no pel que fa a volum de circulació. És cert que hi ha un petit tram de retencions de l'altitud a la ronda de dalt, a l'altura de Vallcarca i en sentit Llobregat. I també certa intensitat de trànsit a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet, en sentit sud, direcció a Breda, a causa d'un vehicle variat aquí en aquest punt de la via. Sí que tenim encara algunes incidències derivades de la meteorologia. En el cas de la neu, de les nevades, es manté la C-28 al port de la Bonaigua, tallat per risc de llaus. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja ho saps, la mascareta torna a ser obligatòria en tots els centres sanitaris de Catalunya per l'increment de casos de virus respiratoris les últimes setmanes. El virus que està causant estralls és la grip. La incidència a Catalunya s'ha triplicat en les últimes 4 setmanes i ara és de 153 casos per 100.000 habitants. La incidència en el conjunt de les infeccions respiratòries agudes se situa ara mateix en els 845 casos per cada 100.000 habitants i s'han registrat 66.656 casos. La mascareta, doncs, torna a ser notícia després que s'aixequés l'obligatorietat de portar-la el passat mes de juliol. Avui també hi ha reunió, hi ha hagut reunió del Consell Interterritorial de Salut en el que es podria ampliar l'obligatorietat de la mascareta a les residències de la tercera edat. A més, Catalunya demanarà que es torni a permetre les baixes automàtiques i les declaracions responsables d'absència que ja van funcionar durant la passada pandèmia. Hem estat aquest matí a un centre d'atenció primària de Barcelona per veure com està l'ocupació i també com veuen els usuaris que sigui obligatori dur la mascareta. Mala Rodríguez, en quin punt de Barcelona et trobes? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Em trobo aquí al CAP Bonanova per preguntar a la gent sobre la nova mesura imposada pel govern que fa obligatori l'ús de mascaretes a tots els centres sanitaris. Trobo moltíssima gent que entra i surt d'aquest centre, tots amb mascareta i amb els símptomes més freqüents d'aquestes darreres setmanes, la tos i el mocador sempre a la mà. Sobretot estic veient gent gran, però també joves i nens molt petits acompanyats dels seus pares i mares. Fins i tot, Carlos, m'he trobat amb una infermera que sortia del CAP parlant per telèfon, comentant el que li havien receptat per la grip que està patint. He parlat amb ella sobre la nova mesura imposada pel govern. Es diu Aurora Rodríguez i creu que es podria haver imposat molt abans.
Pues si llegan tarde, es posible. ¿Que lo deberían haber hecho antes de Navidades? Pues seguro. ¿Por qué no lo han hecho? Pues no sé, supongo que también por intereses o... Pues no lo sé.
La Martina Pairó també fa diverses setmanes que està malalta i, com l'Aurora, creu que les mascaretes s'haurien haver hagut de mantenir obligatòries en aquests espais des de la Covid.
Pienso que debería haberse mantenido desde el principio del COVID, porque básicamente los centros médicos son como el núcleo donde se encuentran todos tipos de virus, de infecciones.
Em trobo ara amb la Sònia Rivera, que també creu que la mesura arriba tard, ja que afirma les previsions ja les coneixíem des de principis de l'hivern.
Esto hace tiempo ya, desde el principio del invierno, viendo las previsiones, hace tiempo que ya se tenía que haber hecho.
Les urgències hospitalàries estan col·lapsades a la major part d'Espanya a conseqüència d'un repunt d'aquestes malalties respiratòries. És el que venen anunciant des de fa temps els professionals sanitaris i es coneix com la tripledèmia, un còctel de grip, Covid i bronquitis. La Montserrat Arranz i la Sílvia Barbel estan d'acord amb aquesta mesura, però creuen que també s'hauria d'imposar al transport públic.
Respecto al transporte público, exactamente lo mismo. Ahora con la poca ventilación que hay, todo el mundo hacinado en el transporte público debería ser obligatorio otra vez.
Las sociedades por donde se mueve al trabajo, sobre todo ahora en Navidad, que muchísimas compras la gente va en transporte público, creo que la vuelta de la mascarilla también está justificada.
La Sheila, que també ha estat malalta durant les festes de Nadal, creu que tan sols hauria de ser obligatòria al metro.
Y en el transporte público, lo que es autobús, no lo recomendaría, pero sí en metro.
Sigui com sigui, Carlos, la gent està d'acord en fer obligatòries les mascaretes. No m'he trobat a cap persona que pensi al contrari i tots n'opinen com l'Héctor i com l'Aaron.
Está bien que en sitios donde haya mucha gente y gente vulnerable, pues se ponga la mascarilla ahora que los casos están subiendo, bueno, en tanto de COVID, gripe, resfriados o lo que sea, para protegerlos más que nada.
Me parece súper bien que vuelva la mascarilla, como en el centro sanitarios, porque es una forma de controlar el contagio.
El Ministeri de Sanitat demanarà aquest dilluns a totes les comunitats que implantin l'ús obligatori de la mascareta als centres sanitaris. Esperem, Carlos, que amb aquesta norma baixin els contagis del país per poder recuperar la nostra normalitat.
Una petició que ha estat posada sobre la taula en aquesta reunió del Consell Interterritorial de Salut. Una altra de les peticions que la fa Catalunya en aquest cas és que les baixes automàtiques i les declaracions responsables d'absència que ja van funcionar durant la Covid passada, doncs, tornin a fer acte de presència en aquesta situació que ens trobem hores d'ara. És una petició, per exemple, que també fan des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. En aquest sentit, la doctora Mònica Solanes, membre de la Junta, recorda que és molt important vacunar-se perquè encara no s'ha arribat al pic de contagis tant de grip com de Covid. La doctora Solana ha estat aquest matí a RER en COPE Catalunya i Andorra, ha dit que durant la pandèmia ens hem oblidat tots plegats de la grip i ha donat un toc d'atenció en aquest sentit al Departament de Salut per manca de previsió i per estar poc a l'aguait del que se'ns ha vingut a sobre amb aquesta explosió de virus respiratoris. A la doctora Solana l'ha escoltat la Yolanda Canales.
És una situació viscuda ja, diu la doctora Solanes, perquè el sistema sanitari torna a estar tensionat i els professionals no tenen prou eines. Però des de l'administració tampoc no s'ha fet res fins ara per posar-hi remei. D'aquí que valori positivament que es pugui recuperar les baixes automàtiques perquè els ciutadans vagin als centres de salut si veritablement ho necessiten, perquè empitjora el seu estat de salut, però no pas per una qüestió burocràtica.
El fet d'acudir realment al centre de salut quan sigui per un context clínic que no evolucione bé, no per la necessitat d'haver de justificar l'absència laboral. Completament d'acord que aquesta és una demanda que des de la CAMFIC hem fet en anteriors situacions com aquesta, en què començava una mica d'epidèmia i això ens col·lapse, que no sigui per un tema tan burocràtic i que es pugui fer una confiança en el professional com es fan en països del nostre entorn.
Mònica Solanes també ha destacat la prevalència del virus de la grip, que pot anar a més amb la tornada a la normalitat, a la feina i els nens a l'escola. Habitualment, diu, els més petits són el focus inicial de contagi i es va estenent per la resta de la població.
El primer grup, no, comunitari que s'afecta i a partir d'ells doncs, això fa com un ascens general a la població. I el fet que tornin a les escoles, doncs, probablement això generarà doncs, una difusió, una afectació comunitària per a aquests virus.
Ara bé, segons les últimes dades, el Departament de Salut encara s'està lluny dels anys prepandèmia, on els pics d'incidència de la grip eren més alts. El problema, diu la doctora Solanes, és que amb la Covid ens havíem oblidat de la grip.
Hem passat períodes anteriorment molt més elevats, amb una difusió molt més alta comunitària, però ens sorprèn, jo crec, perquè ara la grip l'havíem una miqueta com oblidat, no? I ara torna a estar aquí. I, bueno, doncs, per això hem recordat el tema de les mascaretes, no?, amb aquesta obligatorietat que ha caigut aquesta setmana passada. I, de moment, en els centres de salut això és així, però depèn de com vagi, igual això caldrà fer-ho excessiu en altres àmbits.
En tot cas, ha coincidit la tempesta perfecta, la confluència de la grip, la Covid i altres virus respiratoris. També unes plantilles més mermades per baixes, per vacances de Nadal i per la vaga d'infermeres, per exemple, i una menor cobertura vacunal, no només de la Covid, sinó també de la grip, especialment en els col·lectius més vulnerables.
Molt bé, Yolanda, ens parlaves de la vaga d'infermeres. Doncs mira, mentre les urgències i els CAPs estan desbordats per l'epidèmia de virus respiratoris, que ens està afectant a tots plegats, les infermeres de les que tu parlaves continuen en vaga. Avui han tornat a sortir al carrer, convocades pel Sindicat d'Infermeres de Catalunya per reivindicar millores professionals. Aquell col·lectiu està en vaga des del dia 12 de desembre i no tenen previst desconvocar la protesta. Mentrestant, el Departament de Salut s'ho mira des de la barrera. Seguint la protesta d'avui ha estat l'Aaron Bosch. Aaron, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Aquest matí el Sindicat d'Infermeres de Catalunya ha organitzat una nova mobilització de protestes mentre es manté la vaga indefinida. La manifestació s'ha iniciat a la plaça Universitat i té previst posar el seu punt i final a la plaça Sant Jaume, davant la Generalitat. Hem parlat amb els infermers i infermeres i un tema que hi destaquen són les càrregues de treball no remunerades que té el col·lectiu.
Les infermeres estem treballant amb unes càrregues de treball, amb unes ràtios a nivell hospitalari molt altes, que això el que pot arribar a comportar és que no puguem treballar de la manera més eficaç i pugui haver-hi complicacions o pugui haver-hi més errors. I en el fons el que volem és això, és que les nostres càrregues siguin adequades a totes les responsabilitats i les feines que fem per poder atendre millor la població.
Com no hi ha tants metges disponibles en centres sanitaris, se'n està com insinuant a fer una feina que hem de fer sí o sí pel tipus de pacient que tenim, no? De que el pacient requereix actualment unes... Pues, per exemple, com t'he dit abans, no? Baixes, receptes, mirar les receptes cròniques, no? Clar, si no tens els metges, qui ho assoleix? Molts cops ho revisa infermeria.
D'altres focalitzen el problema en el nou conveni de l'Institut Català de la Salut, que s'hi han signat els sindicats majoritaris SATSE, Metges de Catalunya, Comissions Obreres i UGT, però que en canvi no agrada a infermeres de Catalunya ni als col·legis d'infermeres.
Una de les principals causes que han portat aquesta vaga ha sigut el tercer acord, que bé, ha menyspreat d'una manera molt gran i molt greu a les infermeres, en el qual fa més de 12-13 anys que som graduades i ens continuen pagant com si fóssim diplomades.
Les retallades, el salari i la falta del nivell A1, entre altres, serien les queixes més recurrents dins el col·lectiu.
Són les desigualtats que portem des de fa molts anys. Hem perdut des de fa molts anys amb les retallades un poder adquisitiu, i després el que és més important és que la resta de graduats de totes diferents carreres, tant magisteri com altres graduats, tenen dintre de la funció pública el nivell A1 i nosaltres no el tenim el nivell A2.
Unes quantes són la sol·licitud de la categoria A1, que les infermeres no s'han d'estar reconeixent. Una altra és la cobertura legal per realitzar les tasques que ens demanen, que en som totalment capaces, però ens hem hagut d'autoformar perquè les nostres empreses no ens formen. No hi ha llocs específics per a les especialistes i tampoc hi ha borsa de treball.
També hi ha qui destaca el tema del gènere com a problema vital.
La majoria d'infermeres, llevadores, auxiliares, d'infermeria tecais, vull dir, som dones que cuidem a dones. Però a més, i com a tal, les nostres reivindicacions suposo que seran més llargues, ens faran menys cas, de fet ja ha passat.
De moment, per demà hi ha preparada una altra convocatòria. Aquesta s'iniciarà a l'Avinguda Diagonal, proseguirà pel carrer Numància i Travesera de les Corts fins a arribar a la sede de la Conselleria de Salut.
Moguda, doncs, en l'àmbit sanitari, tant pel que fa referència a aquesta explosió de virus respiratoris com també per aquest conflicte enquistat de les infermeres, que el Departament de Salut, doncs, sembla ser que no hi posa tot el que ha de posar per intentar que torni la pau en aquest important sector, i més hores d'ara en què hi ha aquesta, com deia, explosió de virus respiratoris. I avui, amb el retorn dels nens a les escoles, hem donat per acabades les vacances de Nadal i, per tant, torna la rutina del dia a dia. Durant aquests dies de desconnexió, l'ocupació hotelera ha estat molt marcada per la manca de neu, sobretot al Pirineu Lleidatà i Gironí, que han notat una important disminució d'esquiadors. De totes maneres, el turisme rural ha estat el gran beneficiat, sobretot a la província de Barcelona, amb ocupacions que han arribat pràcticament al 100%, com t'explica la Sandra Lara.
Els apartaments turístics de la província de Girona més populars durant aquestes festes han estat les poblacions d'interior i del Pirineu, arribant al 100% d'ocupació durant la nit de Cap d'Any i al 70% per Nadal. Seguint en la mateixa línia, la província de Lleida valoren molt positivament els resultats de les vacances. Així ho explica el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano.
Nosaltres fem una valoració molt positiva perquè hem tingut unes ocupacions molt elevades, sobretot al període entre el 26-27 fins al dia 1, a tota la demarcació, tant turisme rural com hotels. Pràcticament des del dia 29 fins al dia 1 s'ha pogut parlar d'una ocupació al voltant del 95% a tota la demarcació.
A més, a Baqueira Beret han rebut un 12% més d'esquiadors que en el mateix període de vacances l'any passat. Per altra banda, la Catalunya Central és un dels destins preferits dels barcelonins per passar el Cap d'Any en una casa rural. El president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, afirma que per aquestes dates és quan hi ha un gran reclam.
Els clients són la majoria de l'àrea metropolitana de Barcelona, algun estranger, però no és l'habitual. La gran majoria són o famílies grans o grups d'amics amb nens, és la majoria del nostre client que ve també per Cap d'Any. S'ha de tenir en compte que el Cap d'Any és la demanda màxima, o sigui, el cap de setmana que més demanda tenim durant tot l'any.
I la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona xifra en un 80% l'ocupació, tot i que la majoria de clients han sigut nacionals, també han vingut estrangers, especialment alemanys i belgues.
Molt bé, i a la tornada, per exemple, a la ciutat de Barcelona, doncs molts ciutadans, molts barcelonins, s'han trobat amb un seguit d'obres que avui han començat i que són de llarga durada. Et parlo, per exemple, de la reurbanització de la Ronda de Sant Antoni, dels ascensors a les estacions de metro de Passeig de Gràcia, al Rovell d'Ou de la ciutat, i els treballs per la prolongació de la línia 8 del metro, i que deixaran molt afectat el carrer Mandri entre el Passeig de Bonanova i la Ronda del General Mitre. Precisament en aquest punt s'hi troba a les dades el Sergi Pedro, que ens parla de les diferents afectacions a la xarxa viària de la ciutat de Barcelona. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carlos. Els barcelonins hauran d'adaptar-se i conviure amb el soroll de les obres. Avui hem començat una sèrie de reformes arreu de Barcelona per millorar la xarxa de transport públic, el que provocarà diverses incidències en alguns carrers. A la Gran Via s'instal·larà una tuneladora que afectarà aquest mateix carrer, Travessera de Gràcia i Comte d'Urgell. D'altra banda, a Mandri s'ha tallat totalment la circulació i només tindrà accés al veïnat i els vehicles de serveis i emergències. Alguns veïns s'han queixat del soroll que comportaran les obres, com és el cas de l'Antonio.
Bueno, tendremos que andar un poco más y ruido y hace mucho tiempo que aguantamos las obras, o sea que no creo que cambie mucho.
També altres residents de la zona consideren que si realment les obres serveixen per millorar el transport públic, valdrà la pena tots els inconvenients que les reformes puguin ocasionar al veïnat, tal com expliquen la Cristina i la Laia.
Hombre, yo creo que habrá molestias, pero para las obras es necesario, porque la obra es necesario que se acabe. Aguantaremos ruidos, pero que nos den servicios.
Pues afectarà molt, però bueno, si és per acabar d'una vegada al metro, ja estic contenta.
Encara que els ciutadans no seran els únics afectats, els comerços com els restaurants podran veure com el nombre de clients disminueix, tal com explica un treballador d'un restaurant del carrer Mandri.
Pues creo que sí, porque a ver, sí que hay bastante gente local, pero vienen también turistas y si por aquí no pasa ningún bus o no pueden conectar por lo que sea, va a caer un poquito las ventas del local.
Les obres al carrer Mandri està previst que s'allarguin fins al segon trimestre del 2025.
Gràcies, Sergi. Tot i les obres, l'activitat no s'atura i un cop passat els Reis Mags comencen les rebaixes d'hivern. Sembla que la despesa mitjana per client en el comerç de proximitat serà entre 70 i 80 euros, una xifra que augmenta respecte a anys anteriors, però la raó cal buscar l'atenció en la inflació, no pas perquè les vendes augmentin. Anem a cursar com està l'ambient aquest dilluns en un centre comercial de Barcelona amb el Santi Espasa. En quin centre comercial Marcel, el situem. Santi, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Doncs si ara em trobo al centre comercial Illa Diagonal en aquest segon dia de rebaixes. Es veu molt de moviment, tot i ser un dia laborable. Molta gent aprofita aquestes rebaixes per canviar les coses que els han regalat aquest Nadal. Aquest és el cas del Javier.
Principalmente he comprado algo de ropa. He aprovechado también muchos regalos que me han hecho, los he cambiado por cosas que me gustaban más, principalmente de abrigo y también de pantalones.
La roba és el que més es ven en aquestes rebaixes i hem pogut parlar amb l'Helena, el Javier i la Núria i ens han dit quin ha sigut el seu pressupost per les seves compres.
Me he gastado unos 200 euros o una cosa así, porque necesito una chaqueta.
He destinado 150 euros, poco menos que el año pasado. Este año las cosas van muy justas y solo voy a destinar 150 euros.
He destinado unos 250 euros a estas rebajas.
Tot i ser unes dates on la gent aprofita la baixada de preus en els productes, hi ha molta gent que opina que tot això és mentida i que durant les rebaixes estem rodejats de preus maquillats. Aquesta seria l'opinió de la Mercedes.
Hay unos precios que han sido un poco maquillados. O sea, yo creo que sí que hay una sobrevaloración de los precios de la ropa que luego en rebajas en realidad es el precio real.
La campanya de rebaixes arriba dividida entre la incertesa pels efectes de la inflació i el manteniment de les vendes, però es segueix veient un centre comercial ple i tot de gent amb bosses de diferents botigues a les seves mans.
Gràcies, Santi, per aquesta bona fotografia que ens fas d'aquest matí de dilluns, segona jornada de rebaixes. Van començar ahir, era un dia festiu, però avui ja és el primer dia laborable. I tu ens has fet aquesta radiografia de com està aquest centre comercial de la ciutat de Barcelona. I d'aquí un moment, la Mar Puerto t'explicarà que els humans som una espècie capaç del millor i del pitjor. Avui toca una lliçó en negatiu. Serà després de la publicitat, d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Ocasión Plus.
quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Provocación Plus.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja t'ho deia fa un moment, els humans hem provocat l'extinció, atenció, d'unes 1.430 espècies d'aus. Els científics afirmen que aquesta dada és el doble de l'estimació que es donava per vàlida fins ara. És així, veritat, Mar Puerto?
Estem parlant de que els humans haurien provocat l'extinció d'unes 1.430 espècies d'ocells. Una dada calculada amb models matemàtics que en descobreix la magnitud real de les extincions globals provocades pels humans, amb les implicacions que això comporta per la crisi de biodiversitat que estem vivint. Sobre el tema li hem preguntat al Ferran Sayol, investigador del CREAF, que ha participat a l'estudi, sobretot per saber com ens hauríem de sentir després d'això.
És una dada bastant dramàtica, però també hem de tenir en compte que això, al final, potser és només una part del problema. Perquè els ocells, doncs, hem pogut quantificar-ho, però hi ha molts altres grups que segur que també han patit extincions, com són els insectes, plantes, etc. Alguns que depenien potser d'aquests ocells i que també han perdut, però no ho podem quantificar. O sigui que, al final, fins i tot, potser encara és més dramàtic d'això. El punt positiu és que jo crec que si ens adonem de tot el que hem perdut, potser ens farà reaccionar per intentar salvar el que encara ens queda.
De fet, els autors alerten que estem vivint la tercera extinció massiva d'aus provocada per la introducció d'espècies exòtiques, l'agricultura intensiva o el canvi climàtic, entre d'altres. Però que, malgrat això, encara hi ha solució si individualment hi col·laborem.
Amb la COP s'ha d'intentar fer acords, grans acords entre els estats, que és molt complicat, però ho hem d'intentar. Però també hi ha moltes coses que podem fer a nivell individual. Per exemple, si tenim una mascota com un gat, un gos, doncs l'hem de cuidar, hem de tenir a dins de casa, no deixar-lo, no abandonar-lo o que no pugui voltar lliurement per al bosc. Però hi ha altres formes també. Tot el que consumim, si consumim productes que són més sostenibles o que tenen certificat d'origen de que no s'han talat boscos o que no s'ha destruït hàbitat o que són de més proximitat, doncs podem estar segurs que causarà un impacte menor o no causarà tant impacte com altres.
I és que el món no només ha perdut un gran nombre d'espècies d'aus úniques, sinó que també s'hauran perdut les funcions clau que feien aquests ocells, com per exemple la pèrdua en la dispersió de llavors o la pol·linització.
Doncs fins fa un temps, fa 65 anys, era sinònim de retirada laboral, és a dir, començar a preparar la jubilació. Però des de 2013 el govern central va decidir ampliar l'edat d'accedir a la pensió, que ara anirà augmentant progressivament fins al 2027, quan l'edat mínima serà de 67 anys. Ens situem aquest 2023. Les persones que vulguin jubilar-se hauran de tenir 66 anys i 6 mesos si tenen menys anys cotitzats i 65 si tenen 37 anys i 8 mesos cotitzats. Aquest matí hem parlat de la qüestió, ho hem fet amb un jubilat que, per sort, ja ha deixat de ser treballador. Es diu Macià Pelegrí, mestre jubilat, i que ha visitat Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb el Sergi Tor.
Sí, la seva feina de docent l'ha permès jubilar-se als 60 anys. Companys seus continuen fins als 68 i és que cadascú opta pel que vol fer. Si jubilar-se o bé continuar, en aquest cas, treballant. Macià Pelegrí ens ha explicat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra el perquè de la seva decisió.
Bé, és una jubilació voluntària, la nostra. I a més, diu voluntària, els docents tenien la possibilitat de que complerts els 60 anys amb 35 anys de serveis, doncs podem jubilar-nos amb el 100% de la nostra jubilació. I és una possibilitat voluntària. Llavors, pots continuar treballant fins als 65 i fins i tot allargar-ho més fins a... Jo conec companys que han treballat fins als 68 i...
És el gran benefici de la jubilació, el temps lliure per gaudir de les teves preferències i activitats. Macià, professor d'educació física, té temps ara per practicar esport i per fer altres activitats.
Les hores d'activitat física que feia la setmana, si abans en feia 2, 3, 4, doncs ara en faig bastantes més, no? Però clar, són activitats físiques ja poc intenses, el que tu has dit, una mica de pitxampat, una mica de bicicleta, una mica de gimnàs, una mica de natació, passejos... Bueno, doncs tot això... Tinc la sort que m'agrada llegir, tinc la sort que també que m'agrada molt el cine, De fet, tinc un blog el qual també he d'alimentar, ho he d'escriure de tant en quant.
Però el que és una bona notícia, com és l'augment de l'esperança de vida i l'envelliment de la població, està provocant que l'Estat vulgui canviar i cada cop endureix més les condicions de la jubilació voluntària, incrementant l'edat per entrar en aquesta faceta i també dona incentius per demorar aquesta jubilació. Així, els que esperen entre 2 a 10 anys tindran un augment del 2% de la seva pensió cada any i un xec de pagament únic. Una figura que va començar el 2022 que cada cop té més acceptació. Així, amb dades oficials, el primer trimestre del 2023, un 7,8% dels jubilats voluntaris es van acollir amb aquesta figura i no es van jubilar.
El nou requisit per jubilar-se al llarg d'aquest 2024 a Espanya, cobrant la pensió completa, serà tenir almenys 66 anys i 6 mesos doncs, complerts. En volem parlar amb el professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva Ceu, el senyor Ramon Alfonso. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, allargar l'edat de jubilació aquí a Espanya fins als 66 anys i 6 mesos, com deia, és una qüestió només d'Espanya o també a la resta d'Europa s'ha començat a fer això? Expliqui'ns.
És una qüestió que s'ha aplicat aquí a Espanya i que a altres països europeus també s'ha aprovat i s'ha anat allargant. De manera que hi ha diverses economies europees que aquest sistema d'allargament de pensions s'està produint.
Ja. Hi ha països, diguem test, per exemple, com són Suècia, Dinamarca o Finlàndia, que aquest tope de 66 arriba ja fins als 69. Això vol dir que d'aquí uns anys l'edat mitjana serà que ens hem d'apropar als 70, professor, o què?
Bueno, tal com estan les coses, sembla que seria aquesta la direcció.
Mm-hmm.
És a dir, va més cap allargar-se que no pas cap a escurçar-se.
Tot això en un sistema com l'actual de pensions que clama aquests índexs de vida que tenim cada cop més llargs, jo diria que si arribes amb molt bona salut, doncs per sort endavant, que visquem molts anys, doncs és sostenible aquest actual sistema de pensions, professor?
Bueno, aquesta és la part més complicada. Ja fa molts anys que sempre es planteja la sostenibilitat. Sostenibilitat bàsicament està basada en poder recaptar suficients contribucions per poder finançar el sistema de pagaments futur. I llavors aquest sempre és l'etern dubte. Probablement, el fet que hi hagi més immigració ajuda a que canviem una població que envelleix, però que arriba gent jove que comença a contribuir i que són venen d'altres zones del món. Aquest és un canvi que segurament serà important en aquests models de sostenibilitat, que és el canvi del mix de la població.
I amb aquest panorama que ens dibuixa, seria recomanable, per exemple, anar cap a un model complementari de la pensió pública amb una pensió, no, jo no sé si privada, no? Allò que molts fan d'un pla de pensions, és recomanable? Seria una bona solució, professor Alfonso?
De fet, actualment, per motius legals, tal com funciona a Espanya, és molt complicat fer una pensió privada, un pla de pensions privat, però el que sí seria recomanable és fer un sistema d'estalvi complementari, que es pot fer a través de fons d'inversió o de sistemes d'assegurança i que, per tant, seria, jo ho consideraria clarament recomanable i necessari. No? Mm. És una manera de donar tranquil·litat, és a dir, doncs, espero tenir una pensió pública.
Clar.
I, a més a més, tenir un complement privat d'estalvi que em permeti afrontar els meus anys de bellesa.
Clar. I, parlant ja de futur, els joves, com haurien d'afrontar la seva vida financera davant aquesta perspectiva que hi ha, com deia abans, de que, per sort, podem viure molts i molts anys, professor?
Probablement. Jo la meva recomanació, quan tinc els meus alumnes, sempre els dic que és convenient que des del principi de la seva vida professional comencin a fer estalvis pensant a 30-40 anys cap endavant. Per tant, tenir una disciplina d'estalvi per tal de generar un estalvi complementari sigui una recomanació adequada per enfrontar doncs, possiblement aquest allargament que tenim de vida i un sistema de pensions que sempre estarem dubtosos del seu èxit. No? Per tant, l'estalvi complementari em sembla em sembla, diguéssim, la recomanació més lògica.
Clar, quan tens el primer sou, doncs, bueno, intentar esgarrapar una mica d'aquest sou i posar-lo en un petit recurrent, no, professor?
Sí, o què? Sembla com molt simple, però em sembla la recomanació adequada, i quan li poses anys, segurament té molt de sentit.
Clar. Tornant al tema de les pensions actuals, amb els canvis que s'han fet o que hi ha en marxa, ara és més fàcil demanar una jubilació anticipada? Serà més difícil? Quins requisits s'han de tenir per accedir a això, una jubilació anticipada?
Bueno, serà una mica més complicat demanar una jubilació anticipada, simplement perquè tens que fer el còmput d'anys. És a dir, el sistema que ha fet és que ha allargat el número d'anys computables i mínims per poder accedir a la jubilació completa, i per tant, diguem-ne, el fet que s'hagi allargat també allarga el sistema de prejubilacions.
Molt bé. Ja per acabar, el període mínim de cotització per poder accedir a una pensió de jubilació, doncs, bé, com Déu mana, quin és actualment i quin serà?
Sí. Aquí unes taules. Uh-huh. Tinc unes taules que em diu és a dir, hagués de cotitzar
38.
Exacte. És a dir, aquí diu solució, forma dual, diu podràs, en aquest cas et diu ara estem en una zona amb uns anys que tenim un sistema doble. Uh-huh. Però que acabarà per arribar als últims 29 anys de cotització.
Molt bé, doncs, amb el professor Ramon Alfonso, és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Olivaceu, hem intentat aportar una mica de llum en tots aquests canvis a l'hora de la jubilació. S'ha allargat aquests anys de poder accedir al 100% de la pensió, als 66 anys i 6 mesos. I, sobretot, el que ens queda molt clar per als futurs pensionistes, hem de començar a fer un petit reconeix ja des del primer sou que tinguem. Veritat, professor? Molt bé, gràcies per atendre'ns aquest dilluns i fins a la pròxima ocasió. Molt bona tarda.
Molt bé, a vosaltres. Gràcies.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5 Sports Cup, ressaca del 2-3 del Barça al camp del Barbastro.
Sí.
Déu-n'hi-do, quin patir, eh?
Sí, sí, un partit molt irregular del Barça. Va estar, jo diria, força bé a la primera part, però la segona part molt dolenta. Al final el Barça es va classificar per aquests vuitens de final de la Copa del Rei, i aquesta tarda tenim el sorteig pràcticament ja amb tots els equips de primera divisió, i ja demà el Barça se'n va cap a Aràbia per disputar aquesta setmana la Supercopa. Té dijous el partit de semifinals contra Osasuna. El Girona també espera arribar a la Copa del Rei, va eliminar l'Elx per 0-2. El que està fora de la competició és l'Espanyol, que va perdre 0-1 davant del Getafe. Tot i fer un bon partit, l'Espanyol, que ara sí, ja centra al 100% en el gran objectiu de la temporada, que és tornar a primera divisió. Té un partit important dissabte al camp del Racing Ferrol. En bàsquet també parlarem de la Copa del Rei, per la que s'ha classificat el Manresa. Disputaran el Manresa i el Barça com a representants catalans a la Copa del Rei de bàsquet.
Tot això a les 3 i 5. Bon programa, Joan. Que
gràcies,
vagi bé.
Fins ara.
Montserrat Rodríguez, benvinguda.
Què tal? Bona tarda.
A la linterna parlaràs dels virus que tenim, que són tots respiratoris, però
sí,
amb un símptoma, la tos. Què significa la tos i què pot suposar?
Efectivament, hi ha molta gent que ha passat ara la grip o la Covid i continuen tenint tos, i hem de preguntar en quin moment deixa de ser un catarro mal curat o s'ha d'anar al metge. Avui parlarem amb un laringòleg i foniatre de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia, que és en Juan Carlos Casado.
Molt bé. Jubilacions, que també és un altre tema del dia. Per nosaltres,
aquesta, ja ho sabeu, és la nova edat de la jubilació del 2024, 66. 66 anys i mig. Com afecta això als treballadors? Li preguntarem al Max Àries, que és president de la secció de dret laboral de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. I pararem de rebaixes.
I prou més, ara continua a migdia COPE, en Pilar García Muñiz. Bona tarda.